Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar pedres a les butxaques. La tramuntana pot arribar a bufar amb ratxes de més de 90 km per hora, provocant mala mar i una temperatura de sensació molt baixa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dijous, és 24 de gener del 2018 i són les 8 del matí. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Des d'ara i fins a les 9, com cada dia, us expliquem les notícies més destacades al Baix Empordà. Miquel Puig serà el candidat d'En Comú Podem a Palafrugell, Dani Cortés.
Bon dia. Els comuns es presentaran el 26 de maig com a Palafrugell En Comú Podem. Puig serà presentat aquest dissabte, 26 de gener, a les 11 del matí, a la inauguració de la nova seu del partit, que estarà situada al carrer Martí Jordi Frigola. En aquest acte es presentaran les línies mestres de la candidatura i del programa.
De seguida parlarem amb aquest nou candidat d'En Comú Podem. Abans, però, us expliquem altres notícies. Per exemple, Calonge i Sant Antoni vol tenir 200 pisos socials més en un període de 5 anys. És la meta que s'han marcat des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació del municipi, Pedro Ruiz.
Bon dia. Aquesta decisió es deriva per un informe que diu que a Calonge hi hauria d'haver 650 pisos socials en 15 anys. Per fer-ho, Arturo Prades, el regidor de Promoció Econòmica, ha dit que faran una inversió propera als 300.000 euros.
I ajuntaments de la conca del riu d'Aro han tancat un acord amb la Generalitat per estudiar i efectuar un manteniment de la llera del riu, Anna Pujol.
Bon dia. Les fortes pluges del passat mes de novembre van fer que el d'Aro es desbordés i causés danys. A partir d'aquest acord es vol actuar sobre la zona del riu per mantenir les motes i evitar futures inundacions.
Gràcies, Anna. Són les 8 i 2 minuts i 5 noves places s'han creat a la policia local de Begur, Gerard.
Bon dia. Les places de la policia local de Begur seran per substituir les 3 jubilacions properes. El problema, però, és que també caldrà contractar un nou sergent perquè l'actual es jubila.
Programa per ajudar els joves mentre busquen feina a Palafrugell.
El programa referent d'ocupació juvenil aposta per l'acompanyament als joves en la cerca de feina.
I una mica el dia de la marmota. La benzinera independent... Dic el dia de la marmota perquè la situació es torna a repetir. La benzinera independentista de Torroella ha denunciat a Twitter que ha patit un nou incident, Eugènia Güell.
Bon dia. Durant unes hores hi va haver un cotxe amb un adhesiu d'una bandera espanyola aparcat de tal manera que bloquejava dos dels sortidors de la benzinera.
Les 8 del matí i gairebé 3 minuts... 7 restaurants gironins reben l'acreditació AMET pel seu compromís amb l'alimentació saludable, Maria Monteis.
Bon dia. Aquests restaurants són la Malcontenta, el Pla, Fish i Tries de Palamós, Blanc de Girona, Casa Brinda de Platja d'Aro i Mundet de Sant Antoni de Calonge. Tots ells del grup de restauració Andilana.
Grup de restauració amb seu i fundat a Palamós. I continuem amb tu, Maria, perquè l'oferta turística de la Costa Brava i Pirineu de Girona participa a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, el conegut Fitur.
Exacte. Les propostes i experiències turístiques d'activitats culturals, gastronòmiques i de benestar de la Costa Brava i el Pirineu de Girona són les principals demandes i reclams per als visitants professionals i al públic final que es reuneixen a Fitur 2019.
Tot això us ho anirem ampliant al llarg d'aquest supermatí d'avui. Supermatí que, com sempre, acabarà amb la previsió meteorològica i que anirà precedida... de l'agenda d'activitat cultural avui al Baix Empordà, que passa per la Bisbal i passa també per Torroella de Montgrí, Martí Seguer.
Bon dia. Avui anem fins la Bisbal, a la Biblioteca Lluïsa Duran, a la presentació del llibre Cantar em fa feliç, i a Torroella, al Museu de la Mediterrània, per veure-hi l'obra de Josep Mir.
Cantar ens fa feliços a tots plegats també, i escoltar la gent com canta, sobretot si canten bé, també. Igual que també ens fa feliços en dies com avui, si més no perquè ens ajuda a sortir una mica més preparats de casa, conèixer la previsió del temps que ens arriba com cada dia de la mà de l'Albert Aparicio.
Hola, bon dia. El vent de tramuntana és el meteor protagonista d'aquest dijous. La jornada serà força assolellada, però freda, degut a la baixa temperatura de sensació que provoca el vent sobre la pell. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per perill de ratxes de vent que poden arribar a superar els 90 km per hora. També hi ha un avís per perill a la franja costanera per onades superiors als 4 metres d'alçada. Aquests avisos es mantindran vigents fins demà, quan ja anirà perdent intensitat el vent. A partir de demà i pel cap de setmana es recuperarà una mica la temperatura diurna, però continuarem amb fred, sobretot pels matins i durant les nits.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la jornada d'oportunitats laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Són les 8 del matí i 6 minuts. Un informe posa de manifest que Calonge i Sant Antoni necessita 650 pisos socials en un termini de 15 anys.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Per fer-ho, l'Ajuntament vol aconseguir-ne 200 en un període de 5 anys i invertirà la vora de 300.000 euros. Ens amplia aquesta informació en Pedro Ruiz.
En l'actualitat, el municipi calongí disposa de 132 habitatges de lloguer assequible. El regidor de Promoció Econòmica, Arturo Prades, insisteix que cal treballar per contrarrestar xifres que es deriven de la crisi econòmica com la que va provocar que més de 500 persones de menys de 35 anys marxessin de la vila calongina entre el 2007 i el 2014. De fet, segons Prades, l'informe també xifra la mitjana del preu del lloguer residencial a Calonge Sant Antoni en 525 euros mensuals, que suposa el 45-50% del sou mitjà d'una persona ocupada. El líder del PSC, Calongi, vol situar el preu del lloguer d'habitatges al municipi en l'òrbita del 30% del sou o fins i tot menys. Una de les propostes que hi ha al damunt de la taula és la d'oferir ajuts per emancipar-se als joves menors de 35 anys. Ja avui dia, 62 habitants del municipi les reben. Una altra via, diu Prades, és incentivar el sector privat per tal que els cedeixi pisos que vagin destinats al fons de mediació municipal. Finalment, el regidor Calongi també contempla aquesta opció.
Nosaltres, dintre de l'Ajuntament, tenim una sèrie d'actius, tenim uns solars, tenim uns terrenys. Actualment, o futura, o a mig termini, degut a desenvolupament de projectes urbanístics, i, bueno, d'alguna manera, utilitzar aquests terrenys per, en convenis público-privats amb promotors que vulguin desenvolupar en aquells terrenys vivendes aquí per gent jove durant un període de mínim 25 anys, no?
Amb tot plegat, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni espera que aquest programa d'habitatge pugui atraure més població juvenil per tal que vinguin a viure al municipi.
Gràcies, Pedro. Algun dia haurem de fer una radiografia també sobre la demanda de pisos socials que hi ha al Baix Empordà i l'oferta que posen a disposició, diguem-ne, d'aquesta finalitat als diferents municipis de la comarca. I en qualsevol cas, 35 anys com a edat d'emancipació és, si més no, el termòmetre, una radiografia de com ha, obro cometes, progressat, tanco cometes, la societat que necessita arribar fins als 35 anys per poder-se emancipar. Déu-n'hi-do, són les 8 del matí i 9 minuts.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop, Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
8 i 9. Gairebé 8 i 10 minuts, per ser una mica més precisos. L'Ajuntament de Begur ha aprovat les bases i la convocatòria per la provisió de 5 noves places a la seva policia local. La convocatòria es fa per poder cobrir les 3 jubilacions que hi haurà pròximament, d'acord amb la nova llei, però al mateix temps cal reposar 2 places que ara mateix són vacants.
En un comunicat fet per l'Ajuntament de Begur, el regidor de Seguretat Ciutadana, Martí Aldric, ha assegurat que l'objectiu és cobrir les baixes per jubilació. Les noves places a la policia local de Begur també ajudaran a ampliar la plantilla de cara a seguir millorant el servei. Aquestes 5 noves places a la policia local de Begur, però només seran per cobrir vacants d'agents. La plaça de sergent, un dels que jubilarà pròximament, quedarà lliure i hi haurà una convocatòria nova. També s'esperen que s'afegeixin una segona plaça de caporal per tenir-ne un per cada torn. Actualment la policia local de Begur està integrada per un sotsinspector, un sergent, un caporal, 12 agents i una administrativa. I per fer el servei l'àrea compta amb 2 cotxes, 2 motos i una grua.
I els ajuntaments de Gualta, Serra de Daró i Fontanilles han tancat un pacte amb la Generalitat de Catalunya i el Parc Natural del Montgrí per analitzar les conseqüències de les pluges de la tardor a la conca del Daró. L'acord preveu efectuar 2 estudis sobre el terreny, així com el manteniment i neteja de la llera del riu per evitar inundacions en Apujol.
Bon dia. Els aiguats intensos durant el passat mes de novembre van provocar que el riu Daró es desbordés i inundés camps annexos, afectant recs i canals del seu sistema. En episodis climàtics com aquests, el riu no absorbeix bé l'aigua i actualment es troba brut i ple de vegetació i residus. L'alcalde de Gualta, Jaume Font de Vila, ha explicat a Ràdio Capital la importància de netejar bé la zona.
Si hi ha obstacles al mig, és quan es produeix, a veure, part de l'accés de cabal, trenca la mota, surt del curs natural i després en algun altre cantó torna a trencar la mota per tornar a el que és el seu curs natural. Aquestes tasques de manteniment el que volen evitar és precisament això, que passa, insisteixo, amb episodis com el del novembre, aquestes tasques de manteniment segurament no són suficients.
Font de Vila ha afegit que el manteniment tècnic no afectarà la flora i la fauna de la llera i per tant no es durà a terme entre els mesos de març i octubre quan hi habiten nombroses espècies. Tot i que la durada màxima de l'acord és de 4 anys, Font de Vila creu que s'haurà d'anar renovant.
Conservació de lleres perquè l'aigua pugui circular. Això és una cosa que s'ha d'anar fent periòdica i constantment i després, doncs, paral·lelament, estudiar, veure, veiem quines són les mesures que, anant més enllà d'aquesta neteja de lleres, poden evitar que amb episodis com el del mes de novembre provoqui els danys que va provocar.
El següent pas a l'acord és la redacció d'un document tècnic del que s'encarregarà el Departament d'Agricultura. Aquest informe s'haurà de presentar en acta per poder donar una data d'inici a les feines. Abans de posar-les en marxa, però l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha compromès a estudiar quines són les obres necessàries i quin seria el seu preu.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma a partir de la que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Això serà a partir de les 9 amb en Marc Clapés. És una manera com una altra, però una manera divertida, interactiva, de felicitar, saludar, vaja, en qualsevol cas, dir qualsevol de les pamplinades que se solen dir per la ràdio, una vegada es dona una mica carta blanca a aquestes coses. Ja ho sabeu, el número de WhatsApp del directe del Matí Capital, o també a través del correu electrònic, matí@radiocapital.cat. I ara mateix, en un altre negociat, el que ens correspon a nosaltres, que és el que passa per explicar l'actualitat de l'Empordà.
Supermatí.
Us posem al dia que l'àrea de joventut de Palafrugell ha impulsat el programa Referent d'Ocupació Juvenil, una unitat especialitzada en ocupació juvenil que atén els joves que estan en procés de buscar feina.
El programa es desenvoluparà comptant amb la col·laboració dels centres educatius, el Centre Municipal d'Educació, Centres d'Atenció Primària, l'Àrea de Benestar Social i l'Institut de Promoció Econòmica i Empreses del sector privat. El servei ofereix atenció com informació i orientació formativa i ocupacional a joves de 16 a 29 anys. Cal destacar, però, que només s'atendran joves els dimarts i dimecres de 5 a 6. Una altra tasca que es farà des del programa Referent d'Ocupació Juvenil serà dissenyar itineraris personalitzats, com també oferir recursos adaptats als joves per poder tenir més èxits. L'objectiu d'aquest programa és assegurar una resposta integral als joves. Des de l'Ajuntament de Palafrugell s'espera l'impuls en la formació laboral i amb una inserció laboral de qualitat.
Gràcies, Gerard. És un quart de nou. I no és la primera vegada que fem una notícia sobre algun tipus d'incident o agressió a la benzinera independentista de Petrolis Independents de Torroella. Ahir en van anunciar a través de les xarxes socials una de nova. Bé, no disposem d'aquesta crònica de l'Eugènia Güell. En qualsevol cas, des de la benzinera es va notificar a través del Twitter que seria el segon incident a aquesta benzinera. En aquest cas, el passat dissabte a la tarda, algú hi va col·locar un cotxe bloquejant dos dels quatre sortidors que tenen. Aquesta benzinera no té personal i, per tant, un dels copropietaris, Jordi Canadell, se'n va assabentar a través també de les xarxes socials. Allà s'hi pot veure una fotografia del cotxe que té un adhesiu d'una bandera espanyola. Malgrat aquest incident, Jordi Canadell diu que continuaran defensant el mateix procés, el procés al qual ell defensa a través del Cercle Català d'Empresaris del que en forma part. L'octubre passat, aquesta benzinera ja havia notificat també a través de les xarxes que es va trobar destrossat un cartell amb un dels logotips que sí feia referència al vot favorable per la independència de Catalunya en el cas del referèndum del passat 1 d'octubre. Així doncs, nou incident a aquesta benzinera de Petrolis Independents que es troba situada a l'entrada de Torroella de Montgrí. I més notícies en aquest supermatí d'avui. L'Agència de Salut Pública de Catalunya, en un acte celebrat a l'hotel-restaurant La Malcontenta de Palamós, ha otorgat, amb l'acreditació Emet, 7 restaurants de la província de Girona del grup de restauració Andilana Maria.
Exacte. L'objectiu d'aquest programa és promoure la salut gràcies a poder identificar i visibilitzar establiments de restauració que treballin i difonguin la dieta mediterrània com a patró d'alimentació saludable. Actualment, les xifres de la demarcació de Girona respecte als adherits a l'Admet són 49 establiments en 23 municipis diferents que arriben a gairebé 7.000 comensals diaris. Estan en procés d'acreditació 22 més. El grup Andilana ha rebut aquesta acreditació per tenir un fort compromís en fomentar els hàbits saludables de la seva clientela.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
És un quart i tres minuts de nou. Ja sabem el nom del candidat dels comuns a l'Ajuntament de Palafrugell. Miquel Puig serà el candidat d'una llista anomenada Palafrugell en Comú Podem a les eleccions municipals del mes de maig. El candidat serà presentat aquest dissabte 26 de gener a les 11 del matí a la inauguració de la nova seu del partit, que estarà situada al carrer Martí Jordi Frigola. En aquest acte s'hi presentaran les línies mestres de la candidatura i el programa. I avui parlem amb ell perquè ens n'avanci alguns detalls. Miquel Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, qui és en Miquel Puig i a qui estaran votant els ciutadans que escollin aquesta llista el mes de maig?
Bé, jo sóc Miquel Puig, sóc una persona de Palafrugell. Fa molts anys que he tingut inquietuds i crec que és necessari participar dintre les institucions, perquè si no hi participem nosaltres, altres amb els seus interessos seran els que decidiran com es fan les coses. Jo sóc un treballador... que treballo en un càmping fa una dotzena d'anys, com a guarda. Abans havia treballat en pintura, en manteniment, i bé, els companys varen fer-me confiança i em varen demanar el desembre passat que em presentés a la candidatura al Comuns, i en això estem.
Això li volia preguntar, com ha estat el procés d'elecció de la seva candidatura per anar de cap de llista?
Bé, fa molt temps que jo participo ja abans amb l'entesa Junts per Palafrugell i ara en els Comuns, no? I mai havia estat cares a les institucions, sempre havia fet feina a dintre del partit, i m'ho varen proposar, m'ho vaig somiar i vaig dir, bueno, per què no? I el divendres, no va ser, sí, un dissabte, el 21 de desembre, hi va haver una assemblea i vaig sortir elegit.
Escolti, si vostè és alcalde, quines són les prioritats que té? Quins són els principals reptes que té Palafrugell a dia d'avui, segons el seu punt de vista, i quines són les primeres mesures que entomaria com a alcalde?
Bé, a veure, el Comú de Palafrugell surt, o sigui, arrel dels ajuntaments que hi va haver el canvi, en el 2015, una sèrie d'ajuntaments a Barcelona, a Madrid, a Cádiz, arrel del gran malestar social provocat per la crisi, entren en els ajuntaments de les capitals. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, la nostra intenció és una continuació dels plantejaments que vam portar en Comú Podem a tots aquests ajuntaments. Nosaltres tenim especial sensibilitat per polítiques d'esquerra i polítiques socials, de joventut, perquè la crisi ho ha trinxat tot, tot el que és l'estat del benestar, que era incipient, s'ha anat acabant, i nosaltres volem fer especial èmfasis en aquests temes.
Pues, senyor Puig, aterrim una mica això. Parlim de mesures concretes a aplicar a Palafrugell, al poble.
Per exemple, nosaltres volem fer uns ajuntaments forts. Ara, per exemple, hi ha un tema, que és el tema de les bessures, que és la demostració del que passa, com es delega la gestió. Nosaltres creiem que la gestió s'ha de remunicipalitzar i no deixar-los en mans d'empreses forasteres, que l'únic que els interessa serien el treure diners, el guanyar diners, i en canvi no posen cura amb el servei que estan donant. I aquest és un problema greu que hi ha ara a Palafrugell.
Per tant, vostè atribueix diguem-ne, els dèficits o els problemes que hi ha amb la neteja o amb la recollida d'escombraries, vostè ho atribueix al fet que el servei estigui subcontractat, eh?
En bona part, sí, en bona part, perquè nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de fer una gestió directa, no només amb el tema de les bessures, sinó amb molt més temes. O sigui, nosaltres creiem que ha de tenir una participació important, un Ajuntament fort que gestioni directament tots els temes que interessen en els vilatans, no? I aquest és un, no? Perquè, esclar, són empreses extractives que venen aquí a buscar uns contractes i a emportar-se'n uns diners, i la gestió pues, solucionen el mínim possible perquè no sigui dit res. Ha arribat un moment en què aquí s'estan generant problemes importants en aquest tema.
Mm-hmm. Senyor Puig, vostè parlava de temes que interessen a la gent. En les últimes setmanes, els últims mesos, millor dit, s'està parlant ja dels temes que relacionen amb la nova eclosió, amb la nova aparició de la bombolla immobiliària, de l'urbanisme. A Palafrugell, concretament, hi ha alguns casos, com el xalet del Golfet, la muntanya de Llafranc, o últimament també la Cala d'Aigua Xalida, on ha aparegut una urbanització, diguem-ne, d'alt standing. Quin és el seu posicionament? Què farà vostè al respecte d'aquesta problemàtica, o bueno, aquesta problemàtica, d'aquesta casuística que ha aparegut en aquestes últimes setmanes? Com es posiciona vostè al respecte d'aquests nous plans urbanístics, i què farà si vostè és alcalde?
Molt bé, nosaltres estem molt preocupats perquè no es malmeti el territori, és el nostre patrimoni, el territori que tenim, i últimament estava vent-hi un principi de bombolla immobiliari. L'Ajuntament actual, quan estava a l'oposició, va fer esment molt del tema del Golfet, i ara sembla que així s'ha quedat, no se n'ha parlat més, no? Llavors, no només això, sembla ser que al Cap Roig hi ha unes obres que en principi es havien de començar, i això és un terreny protegit per 50.000 temes de medi ambient, i per el que tinc entès hi haurà obres i es faran coses en els jardins de Cap Roig, no? Afortunadament, ara, arrel de que hi ha hagut moviments socials plantant cara a tots aquests temes, sembla ser que hi ha una moratòria d'un any de totes les temes d'edificació a 500 metres de la costa. Nosaltres, des de l'Agua, el que volem que es parin totes les edificacions que malmeten el territori i que es miri punt per punt el que s'ha de fer, de quina manera, i per preservar una de les riqueses més importants nostres. Per descomptat, en Comú Podem està a favor de que la gent treballi per salvar la Costa Brava.
Escolti, vostè paralitzaria llicències urbanístiques com aquesta d'Aigua Xalida, per exemple?
Evidentment, hi ha hagut una tala de 500 arbres que no es podia haver fet, ja no només paralitzar-ho, sinó que es havia d'haver tingut cura de que no hagués passat mai, no? Tot el que sigui a primera línia de la costa, ja bastant malmenada està la primera línia de la costa, com per ara permetre que es fagin més disbarats. Això és una cosa que no ens podem permetre els dilatants i els que estem a la Costa Brava. O sigui, a favor de paralitzar aquestes obres.
Senyor Puig, l'actual equip de govern ha anunciat que posarà en marxa una sèrie de quilòmetres de carrils bici. Quina opinió té al respecte d'aquesta mesura?
S'ha de veure com va. En principi, la idea de fer carrils bici és bona, però fa falta un pla que fins ara sembla que no està massa desenvolupat, no? Perquè són molt inconexes els carrils bici que hi ha, i encara no hem vist en quina direcció va, no? O sigui, s'estan fent un tros aquí, un tros allà, un tros allà. Si realment es fa bé, és interessant i és necessari, no? Hi ha que connecti amb la Via Verda, que serveixi tant per fer cicloturisme com per fer exercici, com per els nanos que puguin anar amb bicicleta sense perill a l'escola. És molt interessant, però s'ha de veure de quina manera es fa.
Escolti, expliqui'm quin és el paper que té Lluís Madí, que havia estat alcalde en el seu dia per l'Entesa, d'aquí a Palafrugell. Quin és el paper que tindrà Lluís Madí en aquesta candidatura dels Comuns?
Bé, Lluís Madí, ara per ara, és el primer secretari d'en Comú Podem a Palafrugell. Lluís Madí no està en primera línia d'entrar a les institucions, molt menys, ni molt menys, però és una persona que té una gran experiència en temes municipals i que ha fet una molt bona labor a l'Ajuntament de Palafrugell, i per descomptat ens assessora i ens ajuda i ens fa costat en tal de que puguem tirar endavant aquesta candidatura.
Senyor Puig, escolti, aquest dissabte vostè és presentat, diguem-ne, públicament a les 11 del matí. Que vagi molt bé aquesta presentació i, vaja, sort en la carrera electoral.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé, gràcies per atendre la nostra trucada, bon dia i sort.
Fins dissabte. Tothom està convidat a venir en el carrer Martí Jordi Frígola a la presentació de la candidatura. Gràcies.
Allà estarem per explicar-ho. Que vagi bé. D'aquí 2 minuts seran 8:45 del matí. Petita pausa i tornem amb el relat de l'actualitat del Baix Empordà.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I ahir, 23 de gener, es va donar el tret de sortida a la Fira Internacional de Turisme 2019, Fitur, que se celebra a Madrid. En aquesta hi serà present l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona des de l'Espai Promocional de Catalunya, Maria.
Sí, diversos municipis com Lloret de Mar, Blanes, Roses i Figueres i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona estaran fent difusió de l'oferta turística global de la zona, així com també de les novetats en productes i serveis turístics per a la temporada 2019. Una de les novetats de la Fira d'enguany és que la Costa Brava i el Pirineu de Girona és una destinació compromesa amb l'oferta de salut i benestar, motiu pel qual es troben ubicats en un nou espai anomenat Mindful Travel Fitur. Amb aquest, els organitzadors de la mostra de turisme volen innovar en l'àmbit del benestar, Durant els dies 26 i 27 de gener, en aquest espai específic, es concentraran les tendències nacionals i internacionals que aglutinen el turisme conscient i transformador. Una nova forma de fer turisme que millora tant la vida del turista com la vida de la destinació i de la població. Jaume Dolçat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, assisteix a la Fira de Turisme, ja que es tracta d'una molt bona oportunitat per ofertar els serveis de la demarcació de Girona arreu de l'Estat, però també del món.
Gràcies, Maria Monteis. 8:45 i l'objectiu de l'Oncotrail és recollir fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i les seves famílies durant les estades als centres hospitalaris i a investigacions contra la malaltia. La culpa, com sabeu, són 100 quilòmetres en itinerari circular amb sortida i arribada a Palafrugell. Xavier García, membre de l'equip organitzador i cofundador de la prova, va parlar de l'Oncotrail en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital. Considera que la passada Oncotrail va ser un èxit degut a l'assoliment de dos rècords, el de més participants i també el de més recaptació.
Sí, la veritat que sí. Veient com van començar i la primera edició, que bueno, van ser 40 i pico equips, com ha anat creixent... Sí, és un èxit, vull dir, el primer any ens diuen que haguéssim arribat a aquestes xifres, no ens ho haguéssim cregut, i més quedant-se equips cada any fora perquè complim el màxim que diem fins aquí podem arribar i cada any hem de tancar inscripcions.
Xavier García explicava que si el primer any els arriben a dir que arribarien als 230 equips, no s'ho haguessin cregut. La primera edició va ser el 2013 i amb l'última se n'han celebrat 6. En aquest temps, els grups han crescut de 40 a 240 aproximadament i cada any han de tancar inscripcions, ja que no poden assumir més gent. Aquests darrers dies es van repartir les donacions als hospitals. García explica que s'ofereix a tots els hospitals gironins fer una aportació. Enguany han estat l'Hospital de Palamós, el d'Olot, de Figueres, Camp de Bànol, el Trueta i el Santa Caterina els que han rebut els 175.000 euros destinats als hospitals. La propera cita serà l'octubre del 2019 i hi haurà algunes novetats en el trajecte. També s'espera poder augmentar lleugerament els equips participants. Les inscripcions ja estan obertes per als equips que van participar a la passada edició i l'1 de març s'obriran per la resta d'equips participants.
Gràcies, Laia Bodro. Són 8:45 de nou del matí. De seguida parlem amb en Xavier Arrebola. Senyor Arrebola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ell és adjunt d'infermeria de la Direcció Assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Parlem amb ell de seguida, d'aquí no res.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Doncs en tornem-hi. Ja el tenim a punt, l'acabeu de sentir, en Xavier Arrebola, per parlar amb nosaltres. Palamós lidera les donacions de còrnies. L'hospital gestiona més de la meitat de totes de les comarques, les de les comarques gironines. Ja és el segon any que funciona aquest programa i s'han aconseguit a casa, a casa nostra, 31 dels 55 donants. Per parlar d'aquest programa, tenim en línia, doncs això, en Xavier Arrebola, que tornem a saludar. Senyor Arrebola, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Escolti, parlem d'aquestes donacions de còrnies. S'han de fer quan mor el donant. Com es gestiona tot el procés?
És un procés una mica complex, sobretot tenint en compte la situació en què nosaltres hem d'entrar a actuar, no? Perquè precisament, com ha dit molt bé vostè, és en el moment en què el pacient mor a l'hospital o, en el nostre cas, també al Palamós Gent Gran. Nosaltres el que fem és un seguiment dels pacients que, evidentment, ja sabem que tindran o és previsible que puguin tenir un desenllaç de mort i, més que tot, perquè hi ha una sèrie de criteris en els quals hem de tenir en compte que poden ser possibles donants si tenen aquests criteris. I és aleshores quan hi ha el desenllaç que nosaltres hem d'entrar a fer una entrevista a la família, que són al final els que donaran l'autorització de que aquest pacient pugui ser extractor o donant de còrnies. Sí.
Això li volia preguntar. És una donació que es fa en el moment que el pacient encara és viu i que, per tant, diu jo vull ser donant o és una proposta que es fa des del mateix hospital quan es detecta que aquest pacient pot ser, permeti'm l'expressió, pot ser útil?
Sí, mira, precisament per llei, la legislació actual, tots som donants, si no diem el contrari, en vida. Val? Però està clar que això la majoria de la ciutadania o molta gent en general ho desconeix.
Jo ho desconeixia, tant, ja l'he sí. dit ara.
Doncs mira, veus, i precisament nosaltres el paper que fem en el moment de la mort és donar aquesta informació. És com si haguéssim parlar en nom del pacient. Val? Perquè sabria greu que a vegades algú li hagués agradat ser donant de còrnies, però que per desconeixement, doncs, que no ho fos. No? Llavors nosaltres el que anem a fer és el paper d'informar a la família d'aquesta possibilitat de que el pacient doncs, pot ser donant. Llavors això es fa, malauradament, quan hi ha el desenllaç fatal, perquè és una situació que, també per la nostra experiència que portem, és molt difícil de fer mentre el pacient encara està en vida. Perquè l'autorització, a no ser que el pacient hagi deixat constància de que vol ser donant, l'autorització ens l'ha de donar la família.
Clar. Escolti, i com reaccionen les famílies davant d'aquesta petició?
Mira, en general, les famílies, tot i que la situació és molt delicada, perquè entrem... perquè, clar, no podem perdre temps, perquè, si no, la còrnia, després, si és que sí, l'excel·lació s'ha de fer en unes hores concretes perquè el teixit sigui bo. La qual cosa vol dir que nosaltres fem l'entrevista familiar en el moment exacte que el pacient pràcticament s'ha mort. Per tant, és una situació molt delicada. Però, per sorpresa nostra, i també tenint en compte que era una cosa que fins fa 2 anys no fèiem i no teníem experiència, doncs les famílies reaccionen molt bé i molt positivament. Sobretot tenint en compte que qui diu que no és que possiblement ja tenia clar que no i que era un pacient doncs, que no volia que el toquessin, perquè ens entenguem tots. Però molts altres doncs, sempre pensen en la part aquella doncs, col·laborativa del pacient, tal com era, i sempre pensen que si aquesta còrnia d'aquí a uns dies estarà implantada en un altre pacient i que hi podrà veure, moltes vegades ens diuen bueno, sempre quedarà algú del nostre ser estimat, del nostre pare, del nostre qui sigui, no? Sempre quedarà algú i ajudarà amb algú altre i segurament li hauria agradat. Per tant, la reacció és sempre molt positiva.
Justament això li volia preguntar. Qui són els receptors? Quin és el perfil de receptor d'una donació de còrnia i quines malalties té i per què serveix aquesta còrnia donada?
La còrnia, perquè ens fem una mica una idea, no? A vegades la gent confon tot l'ull, el globus ocular i tot això. No? La còrnia, jo sempre explico, no? Perquè ens entenguem tots, és una mica com la pell de l'ull. Val? Llavors, nosaltres fem l'extracció i l'enviem a Barcelona, al Banc de Sang i Teixits, que allà, doncs, evidentment, hi ha tota una sèrie de revisions i de tractament d'aquesta còrnia perquè sigui bona per transplantar. I després aquesta còrnia es transplanta al cap d'uns dies a qualsevol pacient del territori català que possiblement tingui un dèficit visual o una ceguesa degut a una lesió de la seva còrnia i que, per tant, ja no val, no? Sigui per una cremada, per un càustic, per una lesió d'una seqüela d'alguna infecció vírica, val? Llavors hi ha pacients que la còrnia la tenen lesionada i que ja no té cura. L'única alternativa per aquesta gent, perquè hi puguin veure, és un transplantament de còrnia, no? Que, com si diguéssim, seria un transplantament de la pell, treure la pell lesionada d'aquest pacient i posar-ne una de bona que surt dels donants que hi ha als hospitals i que en aquest cas és el que nosaltres estem fent.
Escolti, amb cada còrnia donada es poden ajudar 2 persones, això és així?
Bueno, en cada pacient es poden ajudar 2 persones, perquè evidentment un pacient són 2 ulls i 2 còrnies. Sí que és cert que després a nosaltres ens consta, bueno, entre altres coses perquè ho hem visitat i ens ho han explicat, no? Que no totes les còrnies, o sigui, nosaltres quan fem l'extracció de còrnies, per nosaltres tots són còrnies, no? Però després en el Banc de Sang i Teixits, que tenen uns laboratoris i tracten aquestes còrnies, doncs miren la qualitat del teixit i a vegades es poden aprofitar tota, a vegades un tros, no? Perquè les lesions no, al final no és tota la còrnia, però sí que totes d'entrada tenen validesa.
Escolti, dèiem a la prèvia de l'entrevista que a Palamós es recullen més de la meitat de les còrnies que gestionen a tota la demarcació de Girona. Com s'explica aquest fenomen?
Bueno, mira, com s'explica? Jo al final sempre dic que l'important és que tothom s'assumi i que qualsevol pacient doncs compti, no? Perquè al final són unes còrnies que es necessiten i que potser nosaltres, Déu no vulgui, no? Però potser nosaltres ho necessitem algun dia. Però també és cert que nosaltres aquí a Palamós, quan vam iniciar el projecte, som 8 persones, 7 infermeres, infermers i una doctora del Palamós Gent Gran, que, bueno, que ho hem treballat molt en grup, ens ho hem cregut molt, és un, bueno, és un projecte que ens ha motivat molt, la veritat, no? I que també val a dir que hem tingut el suport de tot el personal d'infermeria, sobretot d'infermeria i també mèdic, tant del Palamós Gent Gran com de l'hospital, perquè al final són el personal que està directament amb el pacient al dia a dia que ens ajuden a detectar possibles pacients que potser poden ser bons donants. Si no, se'ns n'escaparien molt i, evidentment, després no estaríem parlant de 31 aquest any i 16 l'any passat, sinó que potser estaríem parlant de 6 o 7 i prou. Per tant, és una feina, entenc jo, i realment és així, de conjunt, de tot el personal sanitari, de conscienciació.
Precisament sobre això, què es pot fer per conscienciar més a la gent encara perquè, vaja, perquè participin d'aquest tipus de donacions?
Doncs mira, tan sols amb aquesta entrevista, si ens senten un tant per cent de la població, ja és molt
aquí,
important.
Aquí, en aquesta entrevista, milers de milions de persones...
Doncs l'hauríem de fer un cop al mes, quasi. No.
Un cop al mes? Què vol dir? Que hi ha mancants, que hi ha moments allò en els que realment...
Mira, nosaltres quan vam començar l'any 2017, i això és una anècdota que ens hi vam trobar i una anècdota doncs agradable, no? Bueno, vam treure en premsa doncs una mica que iniciàvem tot aquest projecte, i potser portàvem una o dues, i encara no n'havíem fet cap, però vam treure aquesta notícia en què començàvem aquest projecte. Ens vam trobar, casualment, que quan entràvem a fer entrevistes vam passar de que les primeres entrevistes havíem de començar de zero el plantejament de la informació a que ens hem anat trobant molta gent que sigui per tríptics, per propaganda, per premsa, per ràdio, que de seguit diuen, ah sí, donació de còrnia, sí, és veritat, ho vaig sentir, és veritat, ho vaig llegir, ho vaig... Val? Llavors això ens facilita moltíssim. Això és com la donació de sang. No hi pensem moltes vegades fins que no ens diuen a les notícies que falta sang o que per Nadal han baixat les reserves de sang. Clar. Doncs una mica tota aquesta propaganda a nivell de població, a nivell de premsa, a nivell de tríptics informatius, a nivells de pantalles que tenim a l'hospital en les sales d'esperes, doncs això ens va molt bé per poder que la gent estigui informada com a mínim i quan vas a fer el plantejament doncs almenys ja sàpiga una mica de què va.
Clar. Xavier Rebola, adjunt d'infermeria de la Direcció Assistencial de l'Hospital de Palamós, abans l'he presentat com a Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i ho haurien de marcar més a Palamós estrictament, eh?
Sí, bueno, no, ja és això, el projecte evidentment se centra en l'Hospital de Palamós i el Palamós Gent Gran, sí, però ja ho has fet bé, sí.
Doncs deia, senyor Rebola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu.
D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va
aprofitar la visita... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall.
Bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Referència informativa al Baix Empordà, però no deixem de banda les notícies més destacades de la resta de Catalunya, Espanya i el món, amb l'Alba Lejide, com cada dia. Els presos independentistes ingressaran a Soto del Real i Alcalá Meco mentre duri el judici de l'1 d'octubre. Els Mossos faran el trasllat fins a Brians 2 i la Guàrdia Civil completarà el trajecte directament fins a Madrid, Alba.
De moment no es concreta quan es farà efectiu el trasllat. Ahir, però, el president del Tribunal de l'1 d'octubre, Manuel Marchena, va enviar una carta al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per comunicar-li que és previsible que el judici de l'1 d'octubre comenci en dates properes al 5 de febrer. És la primera vegada, doncs, que el tribunal fixa una possible data d'inici del judici.
I Cabify ofereix als taxistes poder utilitzar la seva aplicació com a part d'una prova pilot per resoldre el conflicte. La companyia creu que els taxistes que s'hi acullin tindran més capacitat per rebre serveis.
Una proposta que, segons els seus fundadors Vicente Pascual i Juan de Antonio, ha de permetre resoldre el conflicte oferint al sector del taxi més capacitat de rebre serveis i incrementar la seva oferta. Segons Pascual, la companyia vol posar en marxa una prova pilot amb els taxistes que s'hi vulguin afegir durant el primer semestre del 2019.
I embolica que fa fort a Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó es proclama president de Venezuela i Donald Trump el reconeix. El govern de Washington insta els militars veneçolans a donar suport als esforços per restaurar la democràcia i crida els governs occidentals a reconèixer Guaidó com a president. De moment, la Unió Europea encara no s'ha posicionat al respecte.
Per la seva banda, Nicolás Maduro va anunciar que trenca les relacions diplomàtiques amb els Estats Units i ha donat 72 hores als diplomàtics nord-americans per abandonar el país. A més, el president veneçolà va dir que el sistema de justícia ha d'actuar amb conformitat amb la llei per preservar l'Estat, l'ordre democràtic i la llei veneçolana. Així mateix, Maduro, al poder des de 2013, ha acusat el president nord-americà Donald Trump de dirigir una operació per imposar a Venezuela, mitjançant un cop d'estat, un govern titella als seus interessos.
Jo no puc evitar-ho, però cada vegada que sento parlar de Nicolás Maduro em ve al cap aquella cançó de Proyecto Uno, una cançó dels anys 90 que es deia El Tiburón i que anava dient de tant en tant un poquito Maduro, un poquito Maduro. 8:45 del matí. Arbat, t'ha agradat el xist?
I ara jo ja no sé com aixecar-ho, això, eh?
No sé com aixecar-ho, eh?
El nivell tan amunt, es va ser tan amunt que...
Un poquito más duro. Ara, crec que la buscaré i tot, va, aviam si la trobem.
Va, vinga, va.
El Tiburón es deia això, eh?
Sí, mítica, va. Mítica.
És que aquí hi haurà uns quants millennials que no... Bueno, sí, jo crec que sí, que és una cançó que si més no, sí, encara sona por ahí, no?
Sí, jo crec que sí, eh? Que hi ha poca imaginació. I encara surt aquesta cançó de tant en tant.
Mira, espera, que la posarem, va. El Tiburón. Ah, és una versió una mica més reggaetonera, aquesta, eh?
Sí. No. Avui, de debò, que no pensava començar així, eh? M'impacta tot això.
Sí, home, és que... Mira. Ara dirà. Ah, noi. De quin moment et diré que anem curts de temps, eh? Ja ho saps, eh?
I tant.
Mira. Ah, però és que aquests vocalitzen molt. Un poquito más duro. No,
sí.
No té gràcia. Fora.
Nada, que aquesta versió no ens agrada.
Tornem a la fanfàrria, que és el que ens toca.
Ara, correcte.
Vinga. La fanfàrria que anuncia l'arribada, l'adveniment de l'Ignasi Arbat al Supermatí per parlar-nos de cinema. I aquesta setmana, com sempre, parlem de res, de pel·lis que s'estrenen. De quines?
Per exemple, començarem amb la que a mi em fa més il·lusió aquesta setmana, que és Creed 2, la leyenda de Rocky.
Vinga.
Si no hacemos lo que amamos... No existiríamos.
Déu-n'hi-do, ja comencem amb l'èpica només d'inici,
sí.
Eh?
Home, és que la peli promet èpica, eh?
De què va, això, va?
Mira, això és el Sylvester Stallone, que ja sabeu, que va intentar recuperar la saga Rocky a través del personatge del fill d'Apollo Creed. Mm-hmm. Ho va fer, doncs, amb una primera pel·lícula que la veritat era collonuda, eh? Estava molt bé, Rocky en aquest cas ja no estava a la lona, sinó que assumia el paper de mentor d'aquest fill Adonis Creed, que estava una mica perdut, no? I el que feia era reconduir-lo pel bon camí i es posava, doncs, a boxejar i al final ho tenia l'èxit, no? I en aquesta segona part el que fa és explorar el punt on quedava la cosa a Rocky 4. Si recordem, a Rocky 4 havia l'Ivan Drago, que interpretava el Dolph Lundgren, que va ser la primera pel·lícula que va fer.
No, home, no. Tinc pinta jo de recordar aquestes coses.
Home, no sé, Rocky és una saga mítica. Jo crec que tothom recorda aquell rus que ens vam pintar allà. Feia 2 metres, un armari empotrat amb aquella mala llet que anava a matar, no?, a destrossar Rocky. De fet, va matar a Apollo Creed, a la lona, mm-hmm. I en aquesta pel·lícula intenta explorar, doncs, això, el fet de que l'Ivan Drago hagi tingut un altre fill, que és Víctor Drago, i que vulgui enfrontar-se amb Adonis Creed. Per tant, doncs, el fill tindrà l'oportunitat de venjar la mort del pare en el ring. Bé, veurem, no?, com acaba evolucionant la pel·lícula, que ha tingut molt bones crítiques als Estats Units, i a mi fa molta il·lusió veure aquest Stallone així més de mentor, més, no sé, m'agrada aquest Rocky.
Carai, que vinen los Charlies. Bueno, això era Rambo, és veritat.
Sí, era Rambo, sí.
Escolta...
Tornai també a Rambo, diguem.
Ai, calla, no m'ho diguis. Va, més pel·lícules.
Sí. Vinga, The Old Man and the Gun.
Vinga.
Oiga, perdone, ¿necesita ayuda?
No hace falta.
Déjeme echarle un vistazo.
¿Sabe algo de coches?
No mucho.
¿Y a qué has dicho que te...
The Old Man and the Gun. Què vol dir això? Això, sí. El senyor gran i la pistola, eh? Te lo dijera, no.
Exacte. Primer, d'avisar la gent que aquesta és la pel·lícula en què Robert Redford, als 81 anys, ha anunciat que es retira del cinema. Per tant,
si no hi ha alguna res feia pensar que pogués passar, això.
Home, no, hi ha actors que continuen al peu del canó fins al final, eh? Vull dir que...
Sí, home, ja.
Però bé, sí, sí, però en tot cas, 81 anys ja són uns quants, i ha dit que, bé, en principi fins aquí... I, bueno, no se sap mai, a vegades... Tot i així, el Robert Redford és d'aquests actors que a 81 anys, escolta, es conserven bé.
Ah, no, està més bé ell amb 81 que amb Marc Clapés amb 39, vull dir que sí, sí, això és...
No en tinc cap dubte, sí, sí. Per tant, escolta'm, en aquest cas interpreta el paper d'un iaio que es dedica a trecar bancs, és a dir, és un tipus que, en aquest cas... L'edat que interpreta la pel·lícula és inferior, per això t'he dit que fins i tot està més jove i t'ho pots creure perquè interpreta una vida 70 anys, per tant s'ha tret 10 anys de cop a la pel·lícula. I sí, està allà a la llar de jubilats, que no sap una mica què fer, ell doncs és expert de tractador de bancs i diu, va, vinga... l'últim atracament, no? Surto de la llar de jubilats i vaig a cometre el que seria la meva última obra. I trobem, doncs, el director és el Peter Lowery, que ja havia coincidit amb el Robert Redford, el Peter i el Dragon, que de fet allà doncs, es van conèixer, i a banda del Robert Redford tenim un planter d'actors veterans importants i de no tants veterans. Tenim Sissy Spacek, Danny Glover, Casey Affleck, Miss Carradine, Elizabeth Moss i Tom Waits. És a dir,
Carai. Sí, sí. Quin planter, tu? No està malament?
Sí, sí. No, està molt bé.
The Old Man and the Gun, que s'estrena també a partir de demà mateix. Va, més pel·lis.
Correcte. Mira, la següent, el Blues de Bell Street.
El Blues de Bell Street.
¿Estás preparada?
No había estado tan preparada en toda mi vida. Sabes que te quiero.
Joder, està molt afectat, no?
Sí, sí, no, és una pel·li d'afectació total, aquesta, eh?
Estàs preparada?
Ha tingut algunes nominacions als Òscar, aquesta pel·lícula, no de les principals, però sí que hi ha alguna categoria d'interpretació i tal. I crec perquè el director Barry Jenkins és el que va guanyar l'Òscar per Moonlight, en pel·lícula i direcció. Va ser aquell any, recordeu, de Warren Beatty i Faye Dunaway donant-li a La La Land i la cagada que no, que era per Moonlight, no? Doncs aquest senyor ha fet ara una nova pel·lícula, que és aquesta, i que és la història d'una jove de 19 anys, de raça negra, que s'enamora d'un artista. Aleshores, una nit, un home blanc intenta abusar d'ella, i aleshores ell intenta defensar-la, però clar, arriba la policia, veu l'escena, un negre amb un blanc, doncs bé, el dolent és el negre, per tant el porten a la presó. Clar, ella està embarassada, i bé, han de fer el possible per treure'l de la presó perquè el nen doncs pugui néixer amb el seu pare fora de la presó. No?
Clar. Molt bé, el Blues de Bill Street... Una altra pel·li que s'estrena i de la que en parlem amb l'Ignasi Herbat. I, va, tenim algun altre títol per parlar encara, eh?
Vinga, per exemple, La casa de Jack.
La casa de Jack.
Tu casa está muy bien, Jack.
¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurre que quizá haya reglas.
Deja que te diga algo. Muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar una palabra.
Carai, ¿y això de què va?
Uf, això és l'última pel·lícula de Lars von Trier. Que és el director danès polèmic, no? Perquè en el seu moment doncs, a Cannes va parlar d'aquesta mena de, no sé si podríem dir elogi o no sé exactament com es podria qualificar el que va fer sobre el nazisme, no? En tot cas, és un director polèmic, l'hem vist en Infomania, que pensava que va ser la seva última, però bé, Melancolia, bé, té un currículum molt llarg aquest senyor. I aquesta és la seva darrera pel·lícula, que la vam poder veure a Sitges, i que veig totes les seves obsessions personals, egocèntriques i també misògenes, estan totes aquí ficades. És una pel·lícula que es pot entendre bastant com una provocació. Tenim el protagonista, que és el Matt Dillon. Matt Dillon ho fa molt bé, per cert. Interpreta un assassí en sèrie, però un assassí en sèrie bastant maldestre. Però per maldestre que sigui, tot el que l'envolta és encara pitjor que ell. Per tant, mai l'arriba a atrapar la policia, les víctimes com que es deixen matar, o sigui, és tot a vegades bastant absurd. I el que fa és narrar 5 dels assassinats que ell ha comès. Aleshores, tu veus doncs, com es produeixen tots aquests 5 assassinats a través doncs, de la narració del protagonista. Bé, no sé, és una pel·lícula que va causar, quan es va estrenar a Cannes, doncs, bastant de rebuig. pels fans de Lars von Trier, al contrari, consideren que la pel·lícula és una genialitat. A mi la veritat és que em va deixar fred i ni fu ni fa, i és una pel·li que, bueno, és que la veus com una provocació, que veus que el director va provocar, però és que és el que fa sempre, no? Per tant, tampoc hi ha res de nou a l'horitzó.
Bueno, escolta, ho hem de deixar aquí perquè no tindríem més temps, però seguirem parlant, seguirem parlant i us escoltarem aquest vespre a partir de les 10 al Ningú no és perfecte.
Allà hi serem.
Per cert, vols que t'expliqui així ràpidament la meva agenda de les properes 3 setmanes?
A veure, et
faré una mica de rabieta, va. Mira, aquest diumenge vaig als Premis Gaudí. La setmana que ve me'n vaig als Goya i la següent me'n vaig a la Berlinale. Què et sembla?
Home, jo la Berlinale...
Això t'està fent rabieta ara, eh?
Sí, ara...
Ja ho sabia, ja ho sabia.
Bueno, el Goya no tant, però la resta
em
sembla millor.
Bueno, els Goya sí, perquè és una reunió de guapos com jo.
Ah, no, esclar, això sí. Però Berlín, aquí sí que m'has tocat, eh? M'has tocat, m'agrada i... Sí, sí.
Bueno, escolta,
ja explicaràs,
que vagi bé.
Sí.
Fins la setmana que ve.
Una abraçada.
Adéu, Ignasi.
Adéu.
5 minuts i les 9 del matí, Agenda Cultural. A partir de les 8 del vespre, la Biblioteca Lluïsa Duran hi presentaran el llibre Cantar em fa feliç, Martí.
El llibre és un viatge per la trajectòria vital i musical de l'Imma Pasqual, pianista, cantant, pedagoga i directora del Cor Geriona. A través d'aquest recull de vivències es desgranen els profuns beneficis que genera la pràctica de la música, el cant i, d'una manera molt especial, el cant coral. Per l'autora, la música és una forma de vida, un mitjà d'expressió incomparable i alhora una font de satisfacció i de benestar. Molts de nosaltres, de manera intuïtiva, hem tingut la convicció que el cant pot ser una font de salut i una activitat que ens permeti viure una millor vida. Ara, gràcies a un recorregut també que passarà a revista pels estudis en aquest camp realitzats fins al dia d'avui, el lector podrà corroborar que la dita que afirma que qui canta el seu mal espanta té una base científica demostrada una vegada i una altra.
Clapés, ets de cant, tu o no?
De cant, sí, home, i tant. No m'escolta sempre quan canto, que sóc així, que tinc...
Jo preguntava si ets més preguntava si ets d'Immanuel Kant, del filòsof prussià.
Ah, d'acord. Pensava que et deies si era de cantar. No. Molt bé. Sí.
Tenim més coses. El Museu de la Mediterrània. Deixa estar, que si no trepitgis en Martí, pobre. El Museu de la Mediterrània a Torroella, encara hi podeu veure...
El pessebre de Josep Mir. Ja ho sabeu, que hi ha llocs que segueixen la tradició de no desmuntar el pessebre fins la Candelera. Així que queden encara alguns dies per poder visitar aquest pessebre, que és un dels més grans, de 30 metres quadrats i dissenyat per aquest artista per tal de commemorar el desè aniversari del museu.
El que no he entès és quan diu que encara hi ha llocs que no desmunten fins la Candelera, què vol dir? Que no el té tothom muntat a casa fins a la Candelera? Tu no tens el pessebre posat a casa?
Jo el tinc tot l'any, perquè em fa mandra treure'l. Ja el tinc ja fins Nadal, l'any que ve.
Ets una mica com els llums de Nadal de Platja d'Aro, eh?
Exacte. Bueno, de fet, els llums de Nadal les he tret fa dos dies.
A Platja d'Aro els mantenen fins allò passat el Carnaval ben bé, que així podem acabar d'aprofitar pel dia de la Rua de Carnaval.
És que fa molta mandra treure-les, eh?
Sí, home, jo no crec que allà ho facin per mandra, també t'he de dir, però vaja. Home, jo diria que no.
T'has d'enfilar amb una escala, buf, només de pensar-ho ja... Jo les deixaria tot l'any, però després les anirem mirant malament a mi.
Perquè sí. Miren malament? Quan venen a casa, però si no ve ningú a casa. Va, nens i nenes, i amics tots d'en Marc i de la ràdio, a partir de les 9 del matí en Marc Clapés us il·lustrarà els matins de les vostres vides. Escolta, explica'ns una mica més això del número de WhatsApp que tenim perquè la gent no pugui enviar coses. No, tranquil. Ja, per coses que et facin posar vermell, ja tens l'Instagram. Va, tira. Anem al WhatsApp. Va, explica una mica.
Sí, espera que s'està obrint la pàgina, que no em sé el número de mòbil.
Val.
Tranquil.
Va, doncs escolta, mira, avancem amb la previsió del temps. Et sembla? Vinga, va.
Molt bé, em sembla molt bé.
Aparició, què dius?
La tramuntana és la protagonista d'avui, juntament amb la gran sensació de fred que provoca. El Servei Meteorològic de Catalunya ha més avisos per perill de ratxes que poden arribar a superar els 90 km per hora i onades a la costa que poden assolir els 4 metres d'alçada. El dia serà en general força assolellat, però la sensació tèrmica a causa del vent farà que sigui un dia molt fred. Demà continuarà el flux del nord, però anirà perdent intensitat i de cares al cap de setmana es recuperarà una mica la temperatura diurna.
Jo no he vist entrar Marc avui als estudis. Has passat fred o no, com venies?
Jo moltíssim, moltíssim. Tinc els mugrons tot ben d'usos.
Va,
ja veuràs, toca'ls.
No, no.
Toca'ls.
Va, tira'm el WhatsApp, va. WhatsApp, que te'n falten mig minut, home.
Ah, home, de sobres. Mira, és el 640-740-287.
Doncs 640-740-287 per demanar cançons i felicitar i saludar la gent a partir de les 9 del matí al Matí Capital. Adéu, fins ara, Marc, que vagi bé el programa.
Apa, fins ara. Apa.
I a la nostra audiència estimada, i tornarem demà. Gràcies per la confiança.
Supermatí, amb en Miquel 40.